Fabricació pròpia.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Com ha anat el cap de setmana? Al món han passat moltes coses. Per exemple, França ha tombat l'extrema dreta, a la Catalunya Nord s'ha imposat Le Pen i hi ha hagut una trobada independentista a Waterloo. Queden 18 dies, per si no ho sabíeu, perquè comencin els Jocs Olímpics de París, i demà a l'Eurocopa jugaran passar la final França i Espanya. Dóna aquesta sensació que tot gira entorn als francesos aquests dies. I per nosaltres, si parlem de França, només ens ve al cap ella. Sas, la cantant que barreja el jazz, el soul i l'acústic, que per cert va començar com a artista de carrer i amb els anys s'ha convertit en una de les veus més estimades de la música francesa. Sas, que per cert també ha aplaudit la victòria de les esquerres a les seves xarxes socials, compartint la ja icònica portada d'avui del Liberation, on s'hi veuen els milers de persones que es van ajuntar ahir a la plaça de la República per celebrar el que semblava impossible tan sols unes hores abans, la barrada de pas del seu país a l'extrema dreta de Le Pen, com dèiem. I la pregunta que ens fem aquest dilluns: fins a quin punt els resultats d'aquest diumenge a França poden preservar la seguretat del país a les portes, com dèiem, dels Jocs Olímpics? Ho resoldrem avui mateix, al Fabricació Pròpia. De moment, però, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I escaig que passen de 2:15 a 3 de la tarda a la sotsdirecció, una setmana més, un dia més, la Marta Ejarque.
Bonjour. Comment ça va? Un café au lait.
Ça va bien.
Merci.
Ça va bien, je suis désolé, je suis en retard.
Tu désolé, què ha passat?
A petit retard, però les coses són així.
Passa res.
Passa res.
Rien de rien.
Tu com vas, en bicicleta com vas?
Jo, en bicicleta?
Sí.
Sí, mira, avui he vingut en bici, com ho saps? Ai, a la bicicleta.
I ho sé tot. Els guions, una setmana més, ella, Laura Corominas.
Laura!
Carolina, contra patria, liberation, liberation, financiation, liberation,
no som
bon après-midi.
Mais de mais.
Quoi là-haut?
Ah oui.
Dieu? Bien sûr.
Comme?
Oh!
Noi,
no el parlem, no el parlem.
Jo crec que ets el millor, eh?
No.
El millor francès.
Sí.
Ets posa vermella.
Ah, sí? M'ho posa vermella? Deu ser el fred, Mercè.
Me l'enruix.
T'has posat una mica ruix, ui.
Com la diadema que tu portes.
Ai, ui, em va molt bé, eh? Em fa de coixinet pels cascos i jo us ho recomano, portar diadema.
El diadem.
Alerta la gent que es posa diademes, barrets i després els cascos, perquè l'estampa...
Ui, c'est moi.
Se complique. Per cert, a la Catalunya Nord, alerta, perquè sí que a la Catalunya Nord l'extrema dreta sí que sembla que ha guanyat les eleccions, per tant, correcte. Alerta.
Molt bé, Marta. Ja està, el comentari d'actualitat. Vols dir més coses?
No, ja està.
Ja està, vale, perfecte. Va, Francisco, com estàs? Bona tarda.
Tres bien.
Tres cats. Tu ets dels tres cats.
Tinc tres cats, sí.
Fantàstic, tu. Vinga, des de la Peixera, en Ferren Capdevila.
Ui.
A la Vanessa Carrasquilla, al món digital.
Miau.
Esther Vell, a la recepció i al que sigui. I en José Matosas, al món sonor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Però en grec, dharma.
Com?
Dharma. Ghaziabad.
Com?
Fi. La zeta, hi.
Com?
Ni déjà vu, ni déjà vu, sinó que és déjà vu.
Com?
La V i la U.
Com?
Es pronuncia salardu.
Com?
Perquè hi ha la U.
Com?
Dra. Ah, la B, bra. Bra.
Bra.
Bohal. Bohopal.
És dificilíssim, eh?
Sí, a mi no em surt, tampoc.
Amb Mercè Raga. De 2:45 to 6:00 p.m, fabricació pròpia.
O sigui, aquesta meravella d'àudio que acabem d'escoltar, Ferran Capdevila...
Deixa'm dir-li bravo, Ferran.
Quin geni.
Ostres, tu, que bo, per favor.
És que teníem 12 consonants oclusives i ara en tenim 6 només.
Complicadíssim.
Quin
aspirades.
Virgili.
Sí.
Virgili. Bueno, repassem els continguts del programa. Per cert, si voleu recuperar aquest moment, és divendres. Aquest divendres passat ho recuperareu a Ràdio La Carta. Però el que passarà avui, aquest dilluns, ho repassem tot seguit. Com sempre, l'altra actualitat amb les notícies de la realitat paral·lela de la Marta Jarque i les vintage de la Coromina. I després la Marta, vull fer la digestió amb el Ricardo Moure. Ell és biòleg, doctor en biotecnologia i divulgador per parlar de la nova cria de rata talp que ha nascut a València. No, és que no rigueu, perquè...
Una rata talp?
Sí. Va, no rigueu, que això és sèrio. És un animal gairebé extraterrestre que no envelleix.
I aquest home ens ho explicarà.
Va, es tracta d'una espècie força desconeguda per al públic,
home,
amb
normal.
Un gran interès científic per la seva capacitat de quedar-se fins a 20 minuts sense oxigen. Francisco, prou. I una resposta cel·lular que el fa resistent al càncer.
Mare
això,
meva.
Això és molt important.
Tot això en un rata talp.
En un rap. I en volem saber més.
Home, i tant que en volem saber més.
I si existeixen altres espècies similars a la rata talp que desconeixem. I a 3:45 avui tindrem l'Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora d'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura perquè ens faci un balanç de les eleccions franceses. Un dilluns, a més, que en Pau Massip ens posarà, com sempre, l'agenda del dia i amb l'agenda verificat, avui resoldrem rumors i desinformació sobre la figura dels alts càrrecs de l'administració amb la fact-checker de política de verificat, la Mar Bermúdez. I a partir de 4:45, avui tindrem un cacau musical amb l'Ernest Cruzats.
El meu estimat gos i jo anem al jardí a prendre el sol. Almenys ja ens tenim a prop quan tot va malament. Ell em fa de protector, espanta els monstres quan tinc por. Qui bordarà per mi quan no siguis aquí?
Lluís, aquest dimecres actua al Festival Poesia i Més i amb el seu disc en solitari que es diu La Font Gelada, i avui vindrà a passar la tarda amb nosaltres, Francisco, per parlar també del retorn de la iaia.
Home, uns mites, de fa uns anys.
T'ho diràs.
Tot torna, Mercè.
10 anys del seu disc, On és la màgia, que, per cert, doncs, retornen amb la celebració d'aquest disc, retornen als escenaris catalans la iaia per celebrar aquesta dècada. I a partir de les 5...
Portegats una conostem marreta...
Avui a la Bona Teca, amb la Marta Harkey i en Pau Gascó, ens han preparat un especial Bona Pasta com un petit gran homenatge a ell, Pino Daggio.
Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.
Recordem que el cantant italià moria aquest cap de setmana, personatge energètic i irònic, es va convertir, Francisco, en una icona a Espanya amb el seu hit, que estem escoltant, Qual idea?
Un pedazo de cançó d'Italo Disco, referent, i això ho dic seriosament, boníssima.
Que va arrasar les discoteques als anys 80. I a la part final del programa, com sempre, tertúlia esportiva, amb ell, amb en Vinguella.
Adéu, guapa, adéu.
I amb Buffalo George, que avui parlarem, per cert, de les semis de l'Eurocopa i les regles del Mercato. Que sabeu com va, com funciona o no?
No sé res.
Jo ja m'he perdut, perquè això canvia cada any i pel que fa als culers, que encara canvia més.
I tu, Coro, com ho vas?
Jo fatal, Mercè, fatal. Però això ens ho han d'explicar.
Doncs els grans clubs ja sabeu que ja tenen els caps, ja tenen al cap els fitxatges que volen fer de cara a la temporada que ve. Alguns ja s'estan movent, així doncs amb en Vinguella i amb Buffalo George, que segur que en sap un món, doncs ens trauran l'entrellat de l'assumpte. I així, si tu vols, arribarem a les 6 de la tarda. Minuts i seran 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Doncs la Marta diu que dedica la Realitat Paral·lela avui a un accessori clau per l'estiu.
Sí, és el trident del confort canicular. Primer, el parasol de paper d'alumini pel parabrises del cotxe. Que això ja, si no ho teniu, ja feu tard.
Ho tenim.
Segon, el tanc de taronja o de llimona en el seu... Per mi és el refresc estrell... Oh, i tant.
Sí.
Oh, i tant.
Oh, i tant.
Oh, i tant que sí. Ui, i n'hi havia també de maduixa.
Sí, múltiples sabors.
Però jo sempre sóc de...
Llimona, eh?
No, taronja.
Oh!
Taronja. A mi m'encantava. A casa anava allò com la... Era el refresc, era la beguda bàsica de l'estiu.
Però no tens la sensació que la taronja estava menys aconseguida que la llimona?
És que no tenia gust de taronja, però era aquell gust de sucre.
Si t'agrada perquè no té gust de taronja, perfecte.
Era boníssim. Era com els xiclets de maduixa, que no tenen gust de maduixa. Sí. Però tu ja associes el gust del xiclet amb el tanc, passava el mateix.
O el seu gust blau.
Exacte, allò no té gust de pinya. T'ho diuen i tu ja ho relaciones. Bé, tenim el parasol pel cotxe, el tanc de taronja i, per mi, aquest trident el remata la cadira de platja plegable, a poder ser ratllada i blava, ratllada blanca i blava, però això ja en parlarem després. Com que el parasol pel cotxe i el tanc no tenen massa secret, vull dir, les dues...
Sí, home, es va comprar i prou.
Exacte. Avui, en la Realitat Paral·lela, us ajudarem a escollir la cadira de platja que més s'adecui a les vostres exigents necessitats, perquè n'hem de moltes menes. Potser això us pot fer ballar una mica al cap. Sí. Us sembla si anem a la platja? Vinga.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu.
Ai, que Tomeu Penya, ja heu vist, que també hi és a la platja i ens espera. D'entrada, alerta, Mercè, temperatures d'aquesta setmana, perquè pinta que farà molta calor. Per tant, si teniu previst anar a la platja, agafeu la farsa de croquetes i amb la sorra de la platgeta, que estarà a 80 graus, he pensat que ja les podeu arrebossar i fregir al mateix moment. I mira, tot això que us estalviareu. Jo no sé vosaltres, però els accessoris que portem quan anem a la platja, no sé vosaltres si baixeu molt carregats...
No me'n parlis.
Poc carregats.
Francisco,
però jo crec que parlen del nostre moment vital.
Sí.
Per exemple, quan som petits necessitem una quantitat de ressenal tan monumental que quan els pares aconsegueixen desplegar-ho tot, la nostra parcel·la a la sorra sembla el magatzem clandestí de Toys R Us.
És així. És una... I et descuidaràs allò...
que necessites.
Estrictament necessari.
I hauràs de tornar a pujar a l'apartament.
I anar fent.
Bé, dels 10 més o menys als 30 anys, quan som a la flor de la joventut, podem anar a la platja sense absolutament res. Només ens cal el banyador i una tovalloleta aquí a l'espatlla.
I les claus.
No necessitem xancletes, ni ulleres de sol, ni crema solar, perquè som éssers superiors i la intensitat de les feromones ens protegeix de qualsevol amenaça externa. Això és així.
Així mateix.
Ara bé... quan arribem als 30, doncs comencem a assaborir els petits plaers. Ja valorem el confort d'un parasolet, d'una cadireta, ara, perquè de la sorra de la platja crema i molesta una mica.
I et diré més, no hi ha postura còmoda a la platja si no és amb cadira, eh?
No, o sigui, perquè la sorra mai és plena, mai és plana, perfecta, sempre hi ha forats.
Cap per amunt, cap per avall, assegut...
Home, però t'hi has de fer el forat perquè t'hi pica ben bé el cul.
Ni així, Laura, si fiques... ni així.
Ui, doncs jo...
després
jo és la manera, eh?
Perquè tu ets més jove. Encara no has arribat als 30.
Ja t'ho trobaràs.
Amb els 40 no només ens molesta la sorra de la platja, també ens molesta el sol. I només baixem la cadira i el parasol a partir de les 7 del vespre, val? Quan el sol ja no pica amb tanta intensitat. I als 50, doncs, ja tornem a baixar la platja de dia amb el full pack i complements. Val? La gent de 50 anys ja baixa a la platja també en complements.
Tipo què?
Per exemple, parasol, però amb el punxó aquell per aprofundir en el fonament del parasol.
Perdona, un punxó que... que el tinc jo, el tens tu?
El tens tu, perquè...
el tinc jo. Sí. Un punxó que, per cert, es va compartir i es va comprar...
sí, sí.
Fa dos estius.
Això és així.
I no s'ha fet servir mai.
A Salou.
Que també és el típic accessori que te'l compres dient sí, el faré servir.
I mai més. Va,
fet servir un dia, amortitzat, també t'ho dic, eh?
Sí.
Cadira, no? La gent cadira, de 50 és cadira. Sí, i atenció, les pinces per aguantar la tovallola a la cadira, que això ja és molt de pro.
Però això sí fa molt bé. No?
Bueno, però hi ha gent que allò no s'ho deixa tampoc, saps? No? Ja, vull dir, perquè als 50 ja vas perfeccionant la tècnica, saps? També dus aquelles sabates per entrar a l'aigua sense que les pedres et facin mal als peus.
Escrapins.
Ulleres per nedar i, importantíssim, taps per les orelles. Ah. Perquè no entri l'aigua, perquè després et pita, saps?
Però això és més de xic, no?
No, Mercè.
A partir dels 50...
i dels 40.
Te'ls tornaràs a posar.
T'ho prometo.
Sí, bé, la cosa va de mal en pitjor.
Falta un ítem.
Ah, digues.
Les ulleretes aquelles sense patilla.
Ah, per prendre el sol.
Alpaques, sí.
Però molt bé, de solar.
Això és de 50 amunt, eh? Sí.
Clar, però aquí jo t'estava parlant de gent que ja baixa amb parasol.
És igual, això, per si de cas.
Parasol i ulleres, sí, també. Sí, clar, tot la protecció.
No hi ha parasol que pari el sol.
O sigui, serà benvinguda. Però jo crec que això és més per la gent que és professional del sol.
El broncejat.
Sí, home, sí.
El fons arús, aquest gremi.
Sí, sí. O sigui, un perfil així.
Gent que ja té un to de pell...
cultivada.
Sí, granatós. Bé, la cosa va de mal en pitjor a mesura que ens fem grans. Sí que és veritat que sempre necessitem més coses, però si us hi heu fixat, en la majoria d'etapes de la nostra vida ens acompanya un complement, que és la cadira de platja, el tron de la Mar Salada, a qui avui, de fet, El País dedica un article titulat «Hemos probado las mejores sillas de playa, la ganadora cuesta menos de 40 euros». Abans de res, deixeu-me dir que les cadires de platja són com els ossos, només surten quan fa bo. A l'hivern, les cadires de platja entren en un estadi d'inactivitat, arrasarades del fred als trasters, golfes o garatges dels apartaments de platja.
O els pobles que es fan servir per sortir a fora, a prendre la fresca
també.
I a guaitar el veïnatge.
També.
Però espera't, bueno, vull dir que hi ha diferents models i el de platja és molt baixet.
Què vols dir, que després és difícil d'aixecar-te?
Si tu surts al carrer amb aquesta cadira, quedes molt avall per guaitar el veïnat.
Bueno, queden les cames a sota les rodes dels cotxes. Sí,
és per jugar a la botifarra i per fer aquelles coses, saps, que em fas allà la fresca.
És que bueno, també va parar... ara en parlarem.
Doncs, sí, no
és un altre univers, però fas bé de puntualitzar. El problema, clar, quan què passa quan les cadires es queden tant temps tancades, doncs que les bones tenen les potes metàl·liques i es rovellen.
Sí.
Per tant, és difícil que juguin dues temporades consecutives com el Pedri, perquè es fan malbé.
Pobret,
igual, la periodista del País, Laura García Rojas, ens estalvia feina per aquest estiu i Mercè s'ha currat una peça analitzant i comparant quatre cadires de platja.
Sí.
Val? Una feina d'investigació que li ha valgut per guanyar-se la mesada. Per a la valoració ha tingut en compte quatre criiteris, perquè això és seriós. Vull dir, és científic.
No saps quan, eh?
Val? El primer criteri és el disseny.
Mercè, com està dissenyada la cadira? Clar. Estètica, forma del respatller i recolzabraços.
Important.
Importantíssim. El segon criteri és l'ergonomia, que seria la comoditat de la cadira quan està desplegada. I molt important, quan està plegada, perquè n'hi ha que costen molt de transportar, i això la Laura ho sap.
I de plegar.
Impossible.
Perquè n'hi ha que es despleguen relativament senzilles, però després...
No, no, l'has de tornar oberta a casa. L'altre criteri, experiència d'ús. Així ho ha titulat ella, eh? Si amb la cadira pots gaudir de manera còmoda d'una jornada de platja o piscina, i el quart criteri serien els complements, oh, Mercè.
Sí.
Doncs si té reposacaps, coixí lumbar, compartiment per a les ampolles, i reposapeus, que és, una, que és un criteri que a mi em sembla curiós, perquè jo no he vist mai cap cadira de platja amb reposapeus.
No? Reposapeus, sí, home, sí.
Ah, sí? Sí,
jo en soc una autoritat, d'això.
Amb reposapeus?
Sí, per què no?
Això no ho he vist mai.
No ho he vist mai.
És a dir, es desplega com... Es desplega
és
una peça
si fos...
i...
Exacte, és com, exacte, és com si fos una, un afegitó més de la cadira,
sí,
i que per posar oh,
sí,
posar-se
plec.
Sí, eh? Hi ha molta gent que li fa fresa, eh? Tocar la sorra.
Mm. Sí.
Uf,
sí, 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 sí.
Jo no ho puc entendre, a mi m'encanta.
Sorra fina o sorra gruixuda?
Tant me fa, la veritat. Millor gruixuda, però
té gruixudeta. Ara, ara, ara.
Doncs mira, la Laura ha inclòs aquesta categoria. I si us sembla, ja comencem a repassar va, aquestes quatre cadires, començant per la primera cadira examen, que és la Active 62622.
Jo primer de tot et demanaria que estiguis més tranquil·la.
És que estic nerviosa.
És que escolta, o sigui, la Marta diu ella, jo no tinc energia, i quan passa les pàgines, vull dir, és que és una energia però vital, eh?
Va, a veure, com diu Humberto Tozzi, sí. Seure a l'Active 62622 és recolzar els malucs, Mercè, a la glòria. Nota 10 punts sobre 10.
Noi, imagina't. Molt bé.
Una cadira vermella, còmoda, i amb bons complements que han valgut per guanyar-se la millor nota de tota la comparativa. Molt fàcil de transportar, material transpirable, respatller de 4 posicions,
epa,
reposacaps molt còmode i una butxaqueta lateral per guardar-hi les teves coses,
ui,
les ulleres, el que necessitis.
Compte. La crema...
Això és important.
Tinc una crítica, jo, eh?
Ep.
El 10 aquest no... les cadires que tenen el respatller, la part de dalt també és metàl·lica, val?
Sí.
Diguem que tenen com un travesser.
Uh-huh.
A la llarga, aquest apujador de caps es va desintegrant i tu t'acabes apujant el cap sobre la part metàl·lica.
Val. Ah. És un bon
apunt. Us asseguro que sóc una autoritat.
És un bon apunt. I et queda el cap com...
Fa mal.
Com si...
Fa mal. Per anar bé només hi ha d'haver tela a dalt i cap travesser.
Sí. Jo, perdoneu-me, jo aquí també veig un altre inconvenient.
Digues.
Que hi ha les que serien d'aquestes cadires de luxe que porten incorporats un mini parasol. És a dir, que tu et pots
sí?
posar un afegitó...
Ah, sí, ja sé de què parles, sí. Que...
La trobarem, i arribarem, Mercè,
clar,
i arribarem.
No té un 10, per tant, aquesta.
Per ella sí, suposo que li deuen haver pagat uns calarons a la Laura, perquè no sé. Impossible, però cert, la millor opció de totes és la que se't mostra primer, que això normalment sempre s'esperen,
sí,
que tu vagis fins al final. I, per tant, no té cap sentit seguir llegint l'article, però nosaltres ho hem fet de totes maneres. Mira, aquesta t'agradarà més. Mercè, la segona cadira examen és de color blau pitufo, i es diu Sodio 2001.
Ara t'escolto.
Vuit amb 75 per aquesta bona nota, però lluny dels registres de l'Active 62622. Una cadira perfecta per a les persones, Mercè, que no els agradi que els peti el sol de ple.
Veus?
El principal feature d'aquesta cadira és que incorpora un tendal que a mi, sincerament, a mi em fa una mica vergonya desplegar quan sóc a la platja, perquè és això que tu comentaves, no? Que fa com una mica de visera. A més, suma pes aquesta visera a l'artilugi, sí, i això fa restar punts, Mercè, en el còmput global d'aquest article.
I és un plec més que has de fer i, per tant, que et pots equivocar. Això que anava endavant, endarrere...
I una peça més, és a dir, més números o que es trenqui.
Clar.
Bé, a la Laura no li ha agradat que la cadira sigui tan baixa, que és una mica el que comentàvem abans, que la gent...
Que costa. Ves?
Exacte.
Amb l'edat vols anar pujant centímetres.
I costa d'aixecar-te després per estar a baix.
Sí, però si després no toques de peus a terra.
Home, mal assumpte.
Si ets una rata talp...
Com si fossin un jutge de tennis.
Un xutxa de pista. I llavors tens un parasol de 3 metres.
Va, clar, i molts calés. Vull dir, te'n pots comprar tantes com vulguis. Bé, el llistó sí que és veritat que està molt alt. Aquesta ha agradat, però no ha acabat de convèncer. Si us sembla, passem a la següent candidata al títol, que no guanyarà. Una cadira violeta amb reposacaps i, atenció, multiposició. La Juga Toys. Vuit punts per aquesta cadira cookie, feta de materials resistents i còmodes.
Cookie.
Sí, perquè és violeta, té un color violeta bonic. Compta amb una barra a la part del darrere que et permet assolir una posició horitzontal o desnucar-te. Una de dues, perquè et queden les potetes penjant, una mica com comentava la Mercè, i te'n pots endur un ensurt. Punt negatiu. És això, no té reposapeus, però és que a mi això em sembla molt injust, perquè fins ara cap n'ha tingut.
Yeah. Jo crec que no n'han de tenir, honestament. Perquè la meva experiència...
Segons tu, que ets un professional de la platja...
És que no cal el reposapeus.
Però hi ha gent, com
deia
la Marta...
Tu llavors parles de tombones.
No, sí, però hi ha gent, com deia la Marta, la Laura, que sí que és veritat que com els hi fa tanta...
Afrenta.
Sí, molt ben dit. A la sorra... què passa?
Llavors no vagis a la platja.
No, però, no, ja ho sé, noi, però hi ha gent que és així. Llavors, ells el que volen és tenir els peus secs i l'única manera és posar-los així. Jo dedueixo, eh?
No, és que a mi això del reposapeus em crida molt l'atenció perquè no he vist, crec que no he vist mai cap cadira de platja amb reposapeus. És una cosa... Ja m'hi fixaré aquest
estiu. Jo tinc, per qüestions de proximitat, tinc molta gent al meu voltant que li passa, llavors...
Amb reposapeus.
Amb reposapeus. Tot el que sigui tocar la sorra...
No, no poden, eh?
Problema,
és el que diu el Francis, no vagis a la platja, però no, és igual.
Si no vols pols...
Bé,
no té reposa... Clar, o sigui, valorar, és a dir, donar un punt negatiu perquè no té reposa peus, no em sembla just, perquè a les altres, Laura, no els hi has... És a dir, no has valorat...
La que era un 10 no en tenia.
Clar, tampoc en tenia, i no ha restat punts. Em sembla molt gratuït. Bé, anem, si us sembla, a l'últim tron de Neptú del dia, un clàssic de l'estiu, a les cadires de Creaciones Llopis. Da cuando se andate via, da cuando non ci sei più, da cuando la pasta scotta non la mangio più. Ai, Maria, chi mi manca sei tu. La Laura arrenca la ressenya amb paraules molt dures. Mercè, per la cadira de Creaciones Llopis, una empresa, per cert, d'Alacant, diu que és l'opció perfecta per qui busqui una cadira de platja bàsica. Que tampoc cal faltar.
Si fos despectiu.
Exacte, cap falta al respecte. Diu, això sí que pesa poc, que està feta de materials resistents, però que això... que té poca cosa. Té pocs... Saps? O sigui, és massa bàsica. Yeah. No té reposacaps...
Sí, és
no
només una cadira, no?
Exacte, és ben bé l'estructura. Rematen l'anàlisi dient que lo bo... Saps? És a dir, la cosa bona que té, i bo, ho posa entre cometes, que ja és que em sembla molt falton, és que compta amb 4 posicions i això li dona els punts que necessita per arribar a aquest buit pelat. És la més barata, això és veritat, 31 amb 95 euros, que tenint en compte que et durarà un agost, doncs per mi és el que podria resultar més interessant, perquè saps que de temporada a temporada aquestes cadires no acostumen a aguantar. Fins aquí el resum de cadires d'estiu. No sé quina... vull dir, no m'aplaudiu a mi, aplaudiu a la Laura, que és ella l'autora d'aquest article.
Jo m'agafaria...
Tu ets de cadira o d'anar amb tovallola?
Jo sóc de com la Laura Coromines.
Sense res.
Vull dir, sí.
A pèl.
A mi una tovallola, ja està, sóc feliç, al costat del mar.
Igualment.
No fa falta res més. Però sí que és veritat que potser amb l'edat cada vegada més necessita per poder llegir. És incòmode llegir a la platja.
Una vegada has creuat la frontera del confort, amb cadira és molt difícil tornar enrere.
Sí. Sou de cadira, vosaltres dos?
2000%. I haig de dir que tinc la mateixa des de fa 6 anys.
Veus?
Oh, carai.
Comprada a uns grans magatzems.
Per això se t'ha desgastat el cap.
Carai.
Que per això se t'ha desgastat el coixí del cap.
No tenia coixí aquesta. El que té és que el travesser tira molt més enrere que el cap.
Ja,
i llavors
còmode.
Tu et pots apujar sobre la mateixa tela.
Està bé.
Perfecte. Jo em quedaria amb l'última, eh?
Jo també.
Zero gadgets.
Perfecte.
I endavant.
Apel l'estructura i ja està. Està bé.
I tu, Marta, quina et quedes? A veure.
Jo em quedo... A mi aquesta ja m'agrada.
Us agrada aquesta
última? Sí.
Recordeu un model molt vintage, crec dels 80, que era ja de mig tombona, mig cadira, alta, i que en comptes de tela tenia com una mena de cintes que feien ziga-zaga de banda a banda.
Ui, tant.
Jo sí que era ben gènere.
Sí, noi, però et quedes marcat, no?
Sí.
Sí,
enganxat, eh?
Sí, no, amb la suor i tot.
Però aguanta allò.
A casa en teníem.
Forta. Bueno. Nois, jo no vull dir res, però és dilluns i aquesta nit toca Grand Prix del verano, que comença a 2 minuts per arribar al punt de les 3. Sí, Si sou oients fidels del Fabricació Pròpia, sabreu que vam parlar amb el Macelles, que és el nostre equip, perquè és l'únic equip català que participarà aquest any al Gran Prix.
Sí.
I aquesta nit se les veurà amb el poble de Benvibre.
Benvibre.
Que és viure bé, diguéssim.
A priori els perdedors.
A priori els perdedors. No ho sabem, això. Haurem d'esperar aquesta nit. Però com que nosaltres som una mica tafaners de mena, anem a veure la penúltima hora. Anirem cap a Lleó a parlar amb l'alcaldessa de Benvibre, que no vull dir res, però es diu Sílvia Cao, després de la publicitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca. Per fer una expedició a Mart. Per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa, eh?
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Un minut que ha passat a les 3 del migdia és aquesta nit, us ho confirmem, molts nervis a la redacció, ni Eurocopa, ni Copa Amèrica, ni Tour de França. L'esdeveniment que atura el país arriba aquesta nit, a les 10, a Televisió Espanyola.
El campo y en la playa hace calor.
Avui s'inaugura la temporada del programa de l'estiu. Ramon García i la vaquilla de Peluch, això sí, s'ha de remarcar que és de Peluch, rebran els dos primers pobles que encetaran aquesta competició estiuenca. Seran el Macelles, Terres de Llei del Segrià, i Benvibre, del Lleó. Si divendres van fer aquesta primera prèvia, parlant amb el Jordi Aldabó, que és el líder de l'expedició del Macelles, avui ens atén l'alcaldessa del poble rival, que és la Sílvia Cao, que és l'alcaldessa de Benvibre. Sílvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bien, Sílvia.
¡Bravo!
Sílvia.
Ánimos.
¿Cómo van los nervios, Sílvia?
Bueno, ahí estamos, deseando que llegue ya la noche para verlo.
A ver, claro, es que tú lo has dicho, para verlo. ¿Sabes qué pasa? Que ahora lo estábamos explicando, Sílvia, el representante de Almacelles, el viernes pasado no nos quiso adelantar nada del resultado del programa de hoy. ¿Tú nos darás alguna pista de lo
nada,
que puede
llegar a pasar? Nada, imposible, el resultado no lo podemos contar, eso hay que verlo, claro.
Claro, claro. Sí, pero Sílvia, nosotros lo respetamos, ¿eh? Pero el de Almacelles, lo único que dijo es que habían dejado el listón muy alto. Y lo que te queremos preguntar, Sílvia, sin que tú nos digas si habéis ganado o perdido, ¿eh? Pero Benvibre lo hizo un poco mejor o un poco peor que Almacelles.
Benvibre dejó el listón igual de alto también.
Igual de alto. Listón
muy alto, los dos pueblos.
No lo engancharás pas.
No, creo que no. Oye, ¿y cómo fue la experiencia, Sílvia? Explícanos un poco.
Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy divertida, larga, porque es verdad que la grabación es durante todo el día, pero sí. Bueno, sí que mereció la pena, y luego pues eso, que se hace mucha piña, ya dentro de lo que es los propios pueblos y también con el pueblo rival, porque bueno, es siempre una rivalidad sana y se compite siempre, por supuesto, con deportividad.
Uh-huh. Oye, Almacelles nos dijo, Jordi Aldabó, que les dieron, oye, un buen catering, Silvia. Nos dijo que pusieron caviar, nos dijo que pusieron foie.
De todo, de todo.
Pero, ostras.
Champán.
¿Con vosotros también se portaron así de bien,
pues,
Silvia, o no?
Pues vamos a tener que reclamar, ¿eh? No nos dieron. Es verdad que el catering estaba muy rico, nos dio además también mucha fuerza, mucha energía, pero no era tan bueno entonces como el de Almacelles.
No, va, no, que es que la sabemos bien larga aquí en fabricación. Silvia, no nos hagas caso, que nos dijeron que os dieron bocatas, como a ellos, ¿no?
Sí.
Bueno. Oye, ¿cómo tenéis el pueblo? Y, o sea, ¿estáis nerviosos? ¿Está expectante el pueblo de Bembibre?
Sí, estamos todos expectantes. Además, vamos a colocar una pantalla gigante en las plazas del municipio y lo vamos a ver allí todos juntos en comunidad, animando a Bembibre.
Claro. Y supongo para celebrar la victoria, ¿no, Silvia? ¿Qué?
Bueno, eso ya veremos. A ver.
¡Qué lástima!
Ay. Bueno, oye, Silvia, Bembibre es un pueblo de la comarca, vamos a hacer un poco de excursión porque sí, nos apetece mucho, del Bierzo, en Castilla y León. ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues somos alrededor de unos 8.200 habitantes.
¡Oh!
¡Colla!
Pues sí, ¿Y quién jugó? ¿Quién participó en el Grand Prix? Silvia, supongo que debió ser complicado hacer la tría.
Sí, fue complicado porque, bueno, ya sabéis que además hay varias exigencias. Tienen que ser mayores de 18 años, pero menores de 35. Además, tiene que ser paritario, igual el número de mujeres que de hombres. Pero bueno, la verdad es que en cuanto sacamos la publicación en las redes sociales del ayuntamiento, la gente se animó y, bueno, pues hicimos un grupo muy bueno y que además lo hizo muy bien.
¿Tú estarás en algún momento, Silvia? ¿Te veremos o no?
Sí, yo también. A mí también me toca hacer alguna que otra prueba.
¡Ah! ¿Cuál es la que más te gustó?
Bueno, la que conocéis todos, la patata caliente.
Aquí está. Es de las antiguas esta, ¿eh?
Es buena, Silvia.
Histórica.
Pues sí, esa es muy, muy divertida. Se pasa muchos nervios, pero bueno, es verdad que es divertida. Y bueno, pues yo de las que hice me quedo con esa. Sí.
¿Y se calentó la patata, Silvia, o no?
Se calentó, sí.
¿Y explotó o no?
Que era una maravilla. Sí, nos explotó un poco a todos. Claro. Un poco a todos.
Quedó todo muy repartido. Oye, Silvia, déjame preguntarte, porque antes, como mínimo hace años, había padrinos que apadrinaban cada pueblo. No sé si vosotros también habéis tenido en esta nueva temporada del Grand Prix.
Sí, nuestro padrino fue Leo Harlem, que es anciano de la comarca del Bierzo, es de un pueblo de al lado de Bembibre. Y bueno, pues fue él y la verdad es que fue divertidísimo, porque ya veis cómo es él en los monólogos. Y bueno, en el tú a tú es igual, o sea que yo que estuve todo el día con él, pues eso, aparte de la bonita experiencia, fue súper divertida con su compañía.
Qué bien, Silvia. ¿Y Ramonchu qué tal?
Muy majo también, muy bien, muy agradable, muy bien.
Bueno, ¿os hizo algún chiste? Porque él tiene esta imagen que hace, bueno, divertido.
Sentido del humor.
Sí, es muy simpático y además, bueno, pues como la grabación es larga, porque montan y desmontan las pruebas en ese mismo momento, bueno, pues había ratos de asueto con Ramón, con el público, con los padrinos, también con Lorena Castel, que era la madrina de Almacelles, que esto sí lo podemos contar porque ya ha salido publicado. Y sí, pues sí, pasamos todos un rato divertido.
Claro. Oye, si nos sentamos un poco en Bembibre, hoy que pues te tenemos a ti, estamos parlant amb l'alcaldessa de Bembibre, la Silvia Cau, que aquesta nit participa en el Grand Prix de l'estiu, que, bueno, a l'altre costat, o sigui, hi ha el Grand Prix i l'Eurocopa, i nosaltres ens sentem amb aquest Grand Prix.
Home, i tant.
Perquè el contrincant és Almacelles, a la terra del Segrià. Silvia, ¿nos recomendarías visitar Bembibre este verano? ¿Qué nos dirías? ¿Cuáles son los principales atractivos del pueblo?
Claro, sí, Bembibre tiene mucho que ver, aparte de lo que es toda la comarca del Bierzo, que es súper recomendable, sus paisajes, su gastronomía. Nosotros en Bembibre tenemos un festival, que es el Festival Nacional del Botillo, de nuestro producto típico, que es lo que nos dio fuerza también a todos para competir. Y bueno, pues como digo, mucho que ver, tanto gastronómicamente como de paisajes, no solo en Bembibre, sino también en toda la comarca. Así que estáis todos invitados a venir desde Barcelona.
Hombre, Silvia. Oye, estáis en la frontera, ¿no?, con Galicia, ¿verdad? ¿Es así o no?
Sí, estamos muy cerquita de Galicia. Sí, el Bierzo linda con Galicia.
Oye, que ahora la Marta me ha enseñado aquí el botillo de Unido, ¿eh? Esto alimenta... Explícanos qué es, Silvia.
Bueno, pues es un producto que está hecho con carne de cerdo, con pimentón, con ajo, y bueno, pues luego se, se ahuma de manera natural y bueno, pues luego se hace cocido con patata, con verdura y bueno, pues es espectacular. Y si habéis visto la imagen, ya solo la imagen da, sí, da la potencia que tiene después el producto cuando lo saborea.
Oye, que nuestro técnico, el José Matosas, lo ha probado, dice que está, ¿sí?, de rechupete, ¿eh? El botillo, claro, es gallego, él dice, claro, claro.
A ver si va a ser trampa esto, se hicieron control antidoping, porque has dicho que esto fue muy bien para pasar las pruebas.
El botillo da mucha fuerza para todo.
Debe repetir por eso, ¿eh? Debe repetir un poco en los troncos, en alguna prueba, porque esto debe ser potente, ¿eh, Silvia?
Sí, es potente y es duro de digerir. Nosotros no estamos acostumbrados.
Oye, ¿y esto se hizo ganar o no el Grand Prix, Silvia?
Ah, mira.
Nos ayudó a competir, luego no, ya lo veremos.
Bueno, oye, como corresponsal, lo está haciendo muy bien, Silvia.
Molt bé,
¿eh? Realmente,
profesional.
Patata caliente, que le hemos pasado. Patata caliente que te hemos pasado hoy, Silvia. Silvia, como siempre, mira, nosotros, nuestros corresponsales, les pedimos pues una previsión del tiempo y el tráfico a esta hora, va, que nos vengan aún más ganas, yo creo, para venir a veros a Benvibre. ¿Cómo lo tenemos hasta ahora?
Pues aquí la verdad que soleado. Tenemos un día muy bueno, espectacular, para disfrutar de tarde de piscina y en familia.
Bien.
Así que el tiempo por aquí muy bueno.
¿Y el tráfico, Silvia?
El tráfico bien, bueno, aquí en Benvibre, bueno, somos un pueblo dentro de lo que cabe grande.
Tranquilo.
Pero bueno, no hay problemas de tráfico, ¿no?
Bueno, perfecto. Tráfico esta noche, yo entiendo que intenso para ver este episodio del Grand Prix. ¿Os volveremos a ver en el Grand Prix o no, Silvia?
Bueno, lo sabremos al final, a ver qué es lo que pasa.
No le va a enganchar,
ya no solo con el resultado de hoy, sino además en todos los programas iremos viendo la clasificación y ya veremos.
Qué bien. Silvia Cao, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias por jugar, alcaldesa de Benvibre, que esta nit els podreu veure, Grand Prix. Que vaya muy bien, Silvia, que gane el mejor.
Eso es, gracias, un saludo.
Bravo.
Oye, qué bé, ¿eh?
Molt bé.
Escolta.
L'heu vist més o menys guanyadora?
Menys.
Jo també.
Sí. Sí, eh?
Sí. Ostres, sí. No ho sé, però ho ha fet molt bé, eh?
Home,
molt
això
bé.
Sí.
Jo estic... Jo, què vols que et digui?
Aquests polítics...
Però jo crec que l'alcalde d'Almacella, sí, hi ha algun moment que el vam fer despistar una mica,
sí,
i va cantar.
No ho sé jo. Bueno, demà parlarem, en tot cas, amb l'alcalde, sí, d'Almacelles, perquè ens digui...
Ara.
Com és això de guanyar o perdre en el Grand Prix de l'estiu. Ara mateix passen 4 minuts, que passen, no, ens falten 4 minuts per arribar al punt d'un quart de 4 de la tarda, i ja sabeu que ara sí que fem un viatge en el temps, si ho fem amb la Coro. Coro, cap a on ens portes avui?
Mira, ara jo ja sé que em veu dir que no podia ser perquè no era prou vintage, però és que el 2023 es van passar, un dia com avui, es van passar el joc.
Però ara t'està mirant la diadema real, els teus cabells tampoc cauen molt endavant, no? O et molesta molt a la cara? O sigui, diria la Hart que sí, que tenia problema al cervell.
És un complement maco, eh?
Estètic.
Sí, estètic.
I li serveix pels cascs, ha dit,
sí,
no?
Sí.
Pels auriculars.
Ai, per què?
Complement estètic. Clar, no, de res.
Aviam, em va bé, eh? Sí, si no, sí, me'l toco i no se m'embruta, però...
Ah, no, això també és veritat.
Però no és per necessitat, podria anar amb el cabell suelto. Que et fa falta, Mercè?
No, perquè passi, si no, vols... no em passi res amb mi.
Potser a l'Uri.
Sí, que me'l toco molt i...
Sí,
jo per si de cas no em passi res.
Ai.
Escolta, deies 2023, què
2023.
Va passar?
2023. Fa molt poc, però és vintage igualment,
oi,
no?
Tant?
Podem dir-ho. Clar. Tal dia com avui de l'any passat, un senyor poc avispat va penjar a xarxes socials com conduïa de Roquetes de Mar a Granada amb els genolls. És a dir, movia el volant amb els genolls. Va ser fàcil per la Guàrdia Civil identificar-lo perquè aquest senyor, el vídeo que va penjar, ensenyava la cara sense vergonya.
Molt bé.
Es veu que el vídeo també apareixia en diversos acompanyants al cotxe, o sigui, uh-huh, aquest home no anava sol.
Els amics.
I saps allò que quan acostumes a anar amb els amics o amb altra gent que dius... Miraré de ser prudent, de potser no córrer tant...
Sí, dels genolls.
Sí, doncs aquest home, com més gent, més temerari. La cosa està que el conductor es vantava de saber embolicar un cigarro amb les mans mentrestant estava conduint, o sigui, que ni la vista tenia a la carretera. Però és que això no era tot. Resulta que estava conduint en sentit contrari durant 12 quilòmetres i va acabar triplicant la taxa del cor.
I li va semblar perfecte penjar-ho? Hauria de posar nom, cognom, adreça...
Ho devia penjar abans que el parissin, saps? Allò que no te n'adones.
Vinga, ja està fet.
Mira, oita tu, sí. I tot això, o sigui, anava borratxo, estava conduint en sentit contrari i conduïa amb els genolls portant a gent, que a mi és el que em sembla més greu, de dir, ostres, doncs, si has de fer una bogeria, fes-la tu sol. Però no posis en perill ni els que portes el cotxe ni els que...
T'he de dir que els que portava el cotxe, aquest sí, li fa el vídeo, és que tampoc devien estar massa preocupats.
No,
segurament no.
Això va passar després de dinar, segur.
Ah, ja pot ser. Aquests dinars que són traïdors, Sí. Així que la Prefectura Provincial de Trànsit d'Almeria va rebre les imatges i va obrir un expedient sancionador quan van considerar que el conductor va posar en clar i concret perill amb la seva conducta als ocupants del vehicle, tant a ells com a la resta de conductors i passatgers que circulaven per la set.
Perdona, Coro, trobo que és poc que se li obri un expedient sancionador amb aquest tipus de persona. Vull dir, aquest tio hauria de tenir un...
retirada de carnet.
Directament.
De per vida.
Per favor.
Sí. Aviam què en penseu del proper cas, perquè també es mereix més del que va obtenir. Perquè el que és important és que quan beguis no agafis el volant. Això mai. I en cas que ho facis, no intentis amagar-te'n. Ve sempre de cara, però posa-hi la teva. No com un conductor de Colorado, que l'any passat també havia begut més del compte, i quan va ser interceptat per excés de velocitat, els agents es van endur una sorpresa. Primer anem a pams. Els fets van ocórrer gairebé a la mitjanit d'un dissabte, ja se sap en quin estat acostuma... una mica de faceta.
Es diu.
Exacte. Això va passar quan un policia va veure circular un cotxe a més velocitat del permès en una carretera de Springfield.
Ai, com els Simpsons.
Ah, sí. I li va ordenar detenir-se. Fins aquí bé. Quan se'n va adonar, el conductor es va canviar de seient amb el seu gos, que anava de copilot.
I va posar el gos de pilot.
Sí, per dissimular que no era ell. Que
molt bona solució.
Gràcies, senyor agent. El meu gos m'ha segrestat.
Pobre gos.
Exactament. Pobre gos. I si anava massa ràpid era perquè jo, simplement, estava detingut.
Són molt intel·ligents, els gossos.
Molt intel·ligents.
Sí, sí.
El conductor, deia el departament de policia, es veu que va dir, el conductor va intentar canviar de lloc amb el seu gos que estava en el seient del passatger quan la gent es va acostar.
Pobret.
Aquest agent va veure tot el procés fins que el conductor...
Sí, encara és més penós.
És que clar, tu imagina't tu.
Clar, perquè el gos no s'hi devia voler posar, pobre bèstia.
Clar,
devia estar allà.
I es veu que ben bé quan va arribar la gent, el conductor es va aixecar, va sortir del cotxe i va afirmar que ell no estava conduint, eh? Escolta'm, ja ho ha vist, eh? Ha sigut el meu gos. I anava tan borratxo que això va creure que era una molt bona idea.
Clar.
Però es veu que acte seguit l'oficial li va preguntar si havia estat bevent. I aquest home es va fotre a córrer, com si no hi hagués demà.
Em feus un gos.
I l'han descobert.
I va deixar el gos allà.
Sí, allò que te'n penedeixes del que acabes de fer i dius, val més marxar, perquè escolta.
Sí, sí, sí.
Però el senyor, efectivament, havia begut i va ser detingut a menys de 20 metres del vehicle.
Mare meva.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, però devia acabar aquí a quatre potes com el gos, de fet.
Perdoneu una cosa, jo sí, no sé si vosaltres us han parat alguna vegada a fer un control d'alcoholèmia,
sí.
Però sí, val. Llavors, sereu conscients que la gent fa de tot perquè se li baixi.
És patètic, sí?
És patètic, diu la Harker. Vull dir, veure... Jo he vist gent que fa...
Fem un petit recull d'idees.
Per favor, com per exemple, flexions.
Jo he vist gent...
És un clàssic.
I fent sprints.
I litros d'aigua. Litros d'aigua després d'un cubata...
Fumar tabac negre.
Què dius?
Mastegar tabac. Que tinguis a mà.
Sí, sí. Què diuen des de la peixera? Beure llet.
Mare de Déu. També ho havia sentit.
No funciona res, tot això, m'han dit.
Mira, però jo us diré una cosa, no sé si us passa també. A mi em poden parar a qualsevol hora del dia,
sí.
Que a mi em semblarà que vaig borratxa. O sigui, jo de cop i volta em marejo, sense haver begut res, I veig la policia i penso, ui, no estàs prou preparada per conduir ara. Saps? Però no.
Però el més curiós del cas és que tota aquesta gent que fa les flexions, que beu llet, que tot el que heu dit, ho fa davant dels agents de seguretat.
Oh, no.
Sí, no, i tant. Home,
clar,
si
és que no pots escapar-te.
Sí, sí.
O sigui, tot bueno. Et fan primer control.
Aquí.
I després, si dones positiu, tens un marge.
Com perquè
fan una segona prova al cap de 10 minutets i tu aprofites aquest entretemps...
Amb la llet que portes al cotxe.
Si no has begut, no farà res.
Clar.
És que ets un... No? És bastant...
Res, aquest home va acabar a l'hospital, però després va ser ingressat a pressió directa.
Al veterinari.
Sí, i al final que busqueu el gos es veu que va ser lliurat a un amic del conductor.
Pobret.
Mentre estava aquest senyor pres.
Clar.
La policia, que ja sabeu que gasta molt bon humor, va dir que el gos no s'enfrontaria a cap càrrec i el van deixar anar només amb un advertiment, que era que no es deixés entabanar mai més per tòtils com el seu amo.
Toca el piano.
Sí, és el mateix.
Un advertiment? Són antecedents? Perquè,
no.
La broma...
Un advertiment és dir-te Uri Francisco.
Un advertiment verbal.
Sí,
ja està,
Sí, pobre gosset.
Pobret,
no
home.
No es mereixia res, aquest home. Aquest gos. I continuem parlant de fets de carretera estrany i no ens n'anem gaire lluny perquè l'any passat també una dona de 41 anys a Astúries va ser detinguda després que conduís un quad sense casc. Sense permís de conduir, sense haver passat la ITV, ni tampoc tenia assegurança. Però això no és tot.
Ai.
Perquè transportava un cadàver d'un ruc.
Ai, noi.
Segons informa la Veu d'Astúries, la dona circulava sense carnet per pèrdua de punts, a saber com ho havia fet. Potser també havia canviat el seu asiento amb el del gos. Però n'hi havia de tantes de coses que eren sancionables que davant d'aquesta cadena d'infraccions els agents, el primer que van decidir fer és portar el ruc al veterinari. Era mort, aquest ruc.
Ai, pobre.
O sigui,
pobrissó.
Sí. Ara... Què feia aquesta senyora amb un ruc mort?
Què feia, clar.
Què feia? O sigui, no, això no se sap.
Com el Coller.
Ah, jo també he pensat amb el Coller.
Ah, que el va assassinar, el Coller.
Va assassinar... I se'l va fer.
Va assassinar un gosset.
No, bueno, primer un gosset, després diu un cabirol. I que se'l menja i tot, diu.
O que se'l menja?
Sí,
se'l
va endur a casa per menjar-se'l.
Anem a resoldre calaixos. O sigui, el Coller, Marta, si us parla, estem parlant de Tor.
Sí.
Què va passar? Ell què va dir? Que havia assassinat... Quin argument tenia ell?
Perquè, mira, hi havia una discoteca, que era el Rock Du. I el Rock Du...
Que existeix, el Rock Du.
Sí, i es veu que ella era una gossera, això m'ho va dir Ferran Capdevila, que és de la zona. I es veu que el propietari del Rock Du va tenir un malentès amb Coller. I Coller li va dir, ah, sí, tu me l'has jugada, doncs ja veuràs ara. Li va agafar un dels seus gossos...
Del Rock Du.
No.
El va pelar el gos i li va penjar a la porta de la discoteca.
Noi.
Coller, que hi ha gent d'aquest programa, Mercè...
Que l'ha vist.
Que l'ha vist.
Ai, tu.
I tu no l'has vist perquè no has volgut. I en persona, guanya, eh?
Però guanya en quin sentit? En quin sentit?
Se'l veu més culpable. Presumptament.
Però, Marta, una cosa. O sigui, això va ser abans o després que matés a Sansa?
Ah, és que ell diu que no l'ha matat.
Sí. Clar, és que la cosa està en que aquesta és una de les opcions, però també planteja l'altra que anava per la carretera, tant a les fosques com anaven, que no portaven ni llums els contrabandistes, i no va veure el cabirol, el va aixafar...
Això ho coia.
Sí, quan el va carregar es va tacar la camisa plena de sang.
Pobra.
I això explicaria que aquella nit arribés al bar de Lins i...
Se l'acusava... Perdona, Laura.
No,
se l'acusava d'això, però ell va dir que no es tractava d'un cabirol, que era aquest gosset que va penjar de Rock Du, que a mi em sembla igual de garrifós.
Sí.
Però clar, tot això ve perquè ell va arribar al bar tacat de sang. Aleshores, clar, se sospita que no preparen la sang del Sansa.
O sigui, arran de la història que tu dius del Rock Du, que va matar aquest gosset, ell ja tenia com antecedents de que podia ser que havia matat, jo què sé, el cabirol aquest, o no entenc això, lo del Rock Du va ser com algo...
Perquè va coincidir els fets del Rock Du amb la data, la suposada data de la mort de
la cosa està en què li estan demanant ara, i d'això fa molts anys, i que no saps amb precisió quan va passar una cosa
aquest,
o una altra.
No. Sempre va una mica, saps? El control del alcoholèmia, no sé si el passaria.
Jo no sé si vosaltres heu estat al cas aquest cap de setmana, però el d'Aulèstia, el Gregori d'Aulèstia, el hippie de Tor, un dels hippies de Tor, en altres ràdios, ha fet declaracions dient que la gent que surt al documental de Tor no va matar Sansa. Per tant, segons aquestes declaracions, descartaríem a Coller.
Ah, carai.
Però això vol dir que ell sap ben bé qui ha sigut.
Ai. Deu estar...
No ha dit res, eh?
Bueno, ben bé ell, com van anar les declaracions que va dir, va ser que ningú dels que ha sortit, creu ell...
Bueno, hi ha un nom que no s'ha dit encara.
Ai,
que va passar una mica
que tu vas treballar allà.
No.
Vull... Tu tens informació sota mà?
No. Jo el més recent que tinc és el...
Laura Coro, i Mines?
Coyomines, què?
Laura Coyomines?
Bueno, què volies dir?
No, que hi ha un noi, un home, que era contrabandista també, i recomanen als advocats de Carles Porta que no nomenin, no l'anomeni, vull dir que...
Mira, que no hi hagi un tort dos.
Ai,
tot això no sigui, ho entens, el teaser. Un tort dos, que haurien de pensar-se el nom, perquè tort dos...
Tort dos no enganxa.
No.
Per favor, des d'aquí demanem...
Que es digui tort
dos. Tort dos i tendales.
Però que hi ha un...
No, però a veure, sí que és veritat que estan sortint moltes noves informacions, Mercè.
Sol
que
ha anat per aquí, això, eh?
El cas...
Aquesta era més teva, eh?
És sucós i això, vale, jo crec que,
sí que
el Porta, ell té molt olfacte.
Però Tordos i Tendales hi haurà de ser, perquè al Porta, de fet, li fan una trucada.
Sí.
Ai!
Jo no vull dir res.
Doncs ja ho has dit tot.
Ho diem tot. Bueno, deixarem per un altre dia. Ja segur que aquí en aquesta casa, aquest Fabricació Pròpia, ens agradi el programa de torn.
Home, és que tenim molta connexió amb el Pallars.
Massa. A veure, anem cap a aquestes notícies vintage que ens deia la Coro, per rematar-ho. 2023, eh?
2023, l'any passat, aquesta dona, això, portava un ruc mort a un remolc.
Sí.
No tenia absolutament res més enllà del ruc.
Sí.
Però és que, a més, la cosa encara és més grossa, perquè es veu que el remolc en el qual anaven aquestes restes mortals de l'animal comptava amb la placa d'un altre vehicle. O sigui, és que ni això. Vull dir,
robat.
És saber què anava a fer aquesta persona. Saber que tot malament, no se'n salvava res. I dius, després de tot això, li ha de caure un puro força gros.
Home, i una sanció administrativa.
Ni casc, ni punts.
Clar, exacte. Però no, després del succeït, la dona que va ser acusada de cometre un delicte contra la seguretat viària es va enfrontar a una pena que oscil·lava entre els 3 i els 6 mesos de presó, que a mi, sincerament, em sembla poquet.
Poquíssim.
O realitzar entre 31 i 90 dies de treballs a la comunitat, que dius, jo per triar trio la segona opció,
em sembla... També pots fer mix.
Tu parques un dia aquí doble fila i et cauen 10 anys.
Però perdona'm la pregunta, què feia aquesta dona amb un ruc
no
mort?
No se sap, Mercè. Per això jo només me'n vaig a Solsona pensant-hi.
Mercè, és un cas no resolt.
Truquem al Porta.
Truquem-hi.
Estàs tardant, ja.
Però un moment. Llavors, ell que dius que venia de Solsona?
Ah, no sé. De Solsona? Bueno, perquè l'altre dia el Francesc Maginet ens explicava que penjaven el ruc. Va ser en un primer moment com per menjar les males herbes del campanar i resulta que no se'n van sortir més enllà de que el ruc es va pixar sobre de la gent, es va morir.
Pobret.
Pobret. I jo penso, on més matarien un ruc?
El Solsona.
Solsona.
Bueno, escolta, doncs, fins aquí aquestes notícies vintage, que déu-n'hi-do el 2023.
Aquí, déu-n'hi-do.
Valia la pena, parlar-ne.
Fa suar i tot, ara.
Sí, home, sí, la veritat és que sí. Escolta, 5 minuts que ens separen ja de 3:45 ja de la tarda d'aquest dilluns. Anem cap a... Com estem adormits, jo, que trobo avui una miqueta, o no?
Què ens passa?
Què us passa?
Tots, eh?
Què ens passa?
Doncs mira, et despertaràs de cop, Mercè.
Sí, però espera, abans de... Però què us passa?
Bueno, és que a mi aquesta història del ruc, el tor del gos, a mi això m'ha deixat una mica de mal cos.
Potser no era de dilluns o què?
Ja creu. Ai, ja.
Fa més de divendres.
N'aprendré pel pròxim, que ja és l'últim.
Clar, però de divendres tampoc fa, eh?
No.
Que ho haguessin fet.
Un dimarts.
Potser ho he fet fatal per
però dimarts encara queda pitjor que el dilluns.
Per això, ja que és fatal, ja t'acabes d'enfadar.
És veritat. Bueno, demà miraré d'arreglar-ho una mica.
No, pobra Laura,
no es podrà
tants pocs dies que ens queden.
És culpa de tots, Laura.
I on aniràs demà?
2007,
a mi.
És culpa de Tor.
Em sembla.
O sigui, jo
crec que...
Sí.
Tor, culpa de tot.
De tot. Perquè jo crec que hem començat bé el dia, però escolta, això es pot animar, perquè ja us hem preparat uns continguts, jo no vull dir res, Marta, però la tertúlia final i sobretot el Bona Teca amb Pau Gascó, que
avui
la cosa... Estàveu parlant, no, amb el Gascó, què us heu dit?
És que parlarà de pasta.
Però pasta... Però és que, clar, jo ben bé vist el guió i no m'he assabentat de res.
La pasta de tot tipus. És que la pasta, Mercè, si és bona la pasta, és igual la salsa que hi posis, que és sempre bona, és boníssima. La pregunta que li vull fer al Gascó, que és un tema complicat de resoldre, és si la pasta es pot menjar amb cullera, saps, com els espaguetis, per exemple, si es poden enrotllar amb cullera o no, perquè aquí hi ha molts puristes d'aquest tema. Jo l'altre dia vaig anar a un restaurant italià i em van dir que cap problema. Però jo havia sentit que això no es podia fer.
Clar. Tinc qüestions, eh? Moltes qüestions.
Et genera dubtes, oi?
Per exemple, si ha de tirar sal i oli?
Oli no, perquè després sal la salsa no penetra la pasta. Sal sí.
Un cop bullit, això, si ha de tirar un raig d'aigua freda?
perquè acabi la cocció.
Sí,
jo diria que sí, però li preguntarem al Pau.
Però no és matar la cocció de sobte? Hi ha massa dubtes.
No, per això, perquè no quedin després, queden escoven.
Ah.
Perquè quedi el dente, ha de fer els 8-9 minuts de cocció, tallar la cocció amb aigua freda i després ja els tornaràs a morosir amb la salsa o amb el que hagis fet.
Amorosir.
I no es queda com una argamassa en el colador després?
No. Perquè s'ha de saltejar i a tirar a la paella on hagis fet la salsa.
Tu, Laura, això ho toques o no?
Escolta la secció.
Jo ho toco sense saber-ho.
Com ho feu a vegades?
Ho faig, uita, tal com
sí?
Ara semblava que recomanava la Marta.
Pura intuïció, eh?
Sí, però, bueno, o intuïció o simplement pura repetició. Però
bravo,
sí.
Bravo,
bueno, fem una cosa.
Important.
Digues.
S'ha deixat de l'aigua de cocció.
Sí.
Mercè, has de reservar un gotet per quan tu facis la salsa
sí.
que quedi amorosida i has de tirar una mica
ja
d'aigüeta de cocció.
Fantàstic. Fem una cosa. Anem a publicitat amb el temps de cocció necessari per tornar. I l'Alba Sabatí, que ja ens espera avui. Ella és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. S'ha de dir tot. Perquè avui ens ha de parlar de les eleccions a França. Volem saber el seu comentari després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
No, sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Gràcies. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
3:45 en punt. Com ho dèiem ara, les eleccions legislatives a França han donat la victòria al Nou Front Popular, una coalició de partits d'esquerra liderada per Jean-Luc Mélenchon, que ha obtingut els 182 escons. Clar, la coalició centrista, l'ensemble d'Emmanuel Macron, ha aconseguit 168 escons i el regrupament nacional de Marine Le Pen, juntament amb la Unió de l'Extrema Dreta, ha obtingut 143 escons. Els republicans han obtingut 45 escons. I d'aquests resultats, en tenim moltes ganes de parlar ara mateix amb l'Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Què tal, Alba? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Molt bé. Contenta de compartir aquest espai amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te, Alba. Alba, quines són les primeres impressions, no?, que has tingut respecte als resultats de les eleccions franceses, aquesta segona ronda que dèiem d'aquestes eleccions?
Doncs una gran sorpresa i una gran lliçó de política. És a dir, una gran sorpresa perquè veníem d'una primera volta d'aquestes eleccions, com sabeu, a França hi ha dues voltes, i el diumenge passat, el dia 30, es va fer una primera volta en què els resultats van ser molt diferents als resultats d'ahir. Va guanyar el partit de reagrupament nacional de Marine Le Pen. Com sabeu, portàvem una setmana, després de molts mesos, intuint que aquesta pujada d'aquest partit de dreta, d'extrema dreta, diguem-ne, doncs era molt i molt destacada, i ahir les urnes van capgirar el resultat i Marine Le Pen i el seu partit van quedar en tercera posició i els partits d'esquerres i els partits més liberals doncs van fer-li el sorpasso, diguem-ne, no? Llavors jo crec que és una sorpresa màxima a molts nivells.
Què ha passat amb el primer ministre Gabriel Attal? Alba?
Doncs mira, aquest matí, com la Constitució francesa demana, ha dimitit. I el president, en Emmanuel Macron, li ha demanat que continuï uns dies. Això és una decisió que té el president de França, li ha demanat que continuï per garantir l'estabilitat del país, i uns dies fins que els partits es posen d'acord, perquè la veritat és que aquests resultats que tu esmentaves al principi, Mercè, el que demanen ara són dies de debats, de coalició i d'acords, uns acords parlamentaris als que sembla que França no està gaire acostumada, perquè és un partit, fins ara havia estat un país, perdó, de majories molt àmplies. De manera que aquestes negociacions, que aquí estem bastant acostumats, tot s'ha de dir, i que moltes vegades s'allarguen, poden fer que un govern en funcions s'allargui molt. A França, entre molts altres motius, estan patint molt per això, perquè d'aquí dues setmanes hi ha uns Jocs Olímpics.
Clar, és que mira, just Alba tornava a preguntar, no? La pregunta que ens fèiem aquest dilluns és fins a quin punt aquests resultats d'aquest diumenge poden preservar aquesta seguretat del país a les portes, com dèiem, dels Jocs Olímpics.
Totalment, en un esdeveniment de caire global, d'aquestes dimensions, tot ha d'estar lligat i ben lligat, diguem-ne, no? I, per tant, doncs s'ha de garantir l'estabilitat. El president Macron li ha dit al primer ministre...
L'ha demanat, no?, a tal que continués. Sí.
Exacte. I és probable, això sí, és probable que de les files del partit que ha tret més escons, el nou Front Popular, surti algun nom en els propers dies. És a dir, que fins i tot podem veure que hi ha algun nomenament abans dels Jocs Olímpics. Però, com diríem, per si de cas, s'ha demanat en el Gabriel Atal... Que de moment continuï.
Doncs estarem pendents de tot el que ens està explicant l'Alba, però en aquesta notícia que, com bé, ens han explicat els companys de l'Estel Migdia i durant tot el matí la caravana, Alba, segons el teu criteri, quins són els factors? No? Intentem anar més enllà, intentem treure el context de tot plegat. Quins diries que són els factors que han influït, no?, a l'ambient polític francès en aquestes eleccions?
Doncs n'hi ha molts i diversos, i jo crec que és molt important que anem més enllà, perquè hi ha factors interns a França, però també hi ha factors externs. És a dir, si mirem internament, la pujada dels vots dels partits d'extrema dreta ha estat, no la podem desmereixer, continua sent molt alta. De fet, com recordem, aquestes eleccions legislatives són eleccions avançades. L'Emmanuel Macron les va convocar després de les eleccions europees precisament per la gran pujada d'aquests partits, no? Doncs i per què? Doncs per certs problemes de convivència dins de l'estat francès, molta desigualtat, polítiques socials que no acaben de funcionar, i un desgast polític de la classe que ara mateix governa, doncs que ha portat a tot plegat, no? Això si ho mirem a nivell intern. I a nivell extern, doncs clar, si mirem la política exterior actual, el context no pot ser més complex i convuls.
Clar, perquè si ens fixem, doncs, en tot plegat, no?, que dèiem, ostres, és que estem patint, no vull dir patint, perquè unes eleccions sempre han de ser benvingudes, no?, el fet de poder votar, Alba, però dèiem, eleccions al Regne Unit, eleccions als Estats Units de cara al novembre, no?, estem en un context de debò que moltes vegades, no?,
És un any electoral... Vaja, molt convuls. Eleccions hem tingut a les institucions europees.
Correcte.
I clar, i tot va un ritme acceleradíssim. Només cal mirar, doncs, com dèiem, la setmana passada, dijous, anar més lluny, i som a dilluns, va haver-hi eleccions al Regne Unit i divendres ja hi havia nou primer ministre, també amb un canvi de partit en el govern, radical, no? És a dir, després del govern de Rishi Sunak i de molts anys del partit conservador, els laboristes agafen les regnes. Vull dir que tot va a un ritme molt, molt, molt accelerat. En aquest cas va ser una majoria molt, molt marcada, i tothom estarà pendent també de què passarà al novembre als Estats Units, perquè la candidatura de l'actual president Joe Biden, sabeu que tampoc està gaire clara, se posa en qüestió la seva capacitat de seguir al capdavant de la Casa Blanca, i per tant... tot plegat no és gaire fàcil. A més, avui, sense anar més lluny, aquests partits d'extrema dreta al Parlament Europeu han llançat una nova marca, que s'anomena Patriotes, liderada per Víctor Orbán, i que esperaven que aquest llançament d'aquesta nova marca coincidís amb un gran triomf en segona volta de les eleccions de França del partit de la Marine Le Pen, tot i que aquesta estratègia els ha fallat.
Uh-huh. Alba, abans d'entrar directament, perquè aprofitant que tenim avui aquí el Fabricació, et volíem preguntar també pel que fa a la diversitat cultural i religiosa a França, no? Quines iniciatives hi havia? Però deixa'm preguntar-te abans de respondre aquesta pregunta si la immigració ha estat un tema central en aquesta campanya electoral. Explica'ns això.
Clarament ha estat un dels grans temes de debat i de debat molt polaritzat, Mercè. Molts dels partits, i especialment aquest partit Reagrupament Nacional, han utilitzat l'estratègia dels ells contra nosaltres apel·lant doncs, als problemes de convivència i apel·lant a aquests problemes de convivència només els creen un cert tipus de persones, sense gaires dades, sense només apel·lant a un discurs simplista i promovent moltes vegades la discriminació i la xenofòbia, no? Però, clar, insisteixo, la pujada de nombre de vots i d'escons és molt rellevant en un país en què la gestió d'aquesta diversitat doncs, també sempre ha estat molt controvertida. Recordem que és la França de la laïcité, és la França en què llibertat, igualtat i fraternitat volen dir que tothom té dret a creure i a no creure i que l'Estat és completament laic. Per tant, no promou o no hauria de promoure ni col·laborar amb cap tipus de confessió, no? Llavors, això, portat a la convivència del dia a dia, ha generat moltes vegades conflicte i uns problemes de convivència que s'han manifestat a les urnes.
Mm-hmm. Fixa't tu, que ara ho dèiem, l'Alba Sabater, tu has pogut seguir aquestes eleccions legislatives de França 2024. Et preguntàvem també per aquesta diversitat, ara tu també ho deies, cultural i religiosa a França. Diria que els candidats han expressat diverses opinions sobre la religió, no? I també que reflecteixen, òbviament, les seves ideologies i les estratègies polítiques. Ens podries fer un resum de cada candidat, Alba? Què és el que han dit?
I tant, doncs els principals podem dir doncs que estan alineats molt amb la seva ideologia, com tu deies ara, Mercè. Per exemple, la Marine Le Pen apel·la sempre a les arrels cristianes de França, a que ser francès vol dir genuí, doncs vol dir, significa cristianisme, catolicisme, o protestantisme, vull dir, però sempre apel·lant en aquest cristianisme contra l'islam, perquè és sempre alguna cosa contra l'islam, no? De fet, també s'ha referit a les comunitats jueves, han sortit, algunes comunitats... va sortir, de fet, un supervivent a l'Holocaust nazi, un senyor ja molt gran, dient que només el partit de Marine Le Pen podia ajudar a lluitar contra l'antisemitisme, és una cosa bastant sorprenent, no? Però tot plegat és una lluita contra l'antisemitisme i contra l'islam, no? Perquè és aquest discurs sempre d'aquest partit. Pel que fa al partit del president actual, doncs apel·len per la igualtat, apel·len per mantenir aquesta laïcité, per no discriminar ni tampoc afavorir cap confessió. I llavors el nou Front Popular i el seu líder, en Jean-Luc Mélenchon, doncs és una laïcitat doncs, una mica més, diguem-ne, activa, no? I que també preocupa a certes comunitats religioses, perquè és una laïcitat que el que vol, per exemple, doncs, és abolir certs drets d'algunes comunitats. Per exemple, sabeu que aquest model de la laïcité està actiu a tota França, però que hi ha una regió, Alsàcia, Mosella, en què hi ha alguns drets que hi ha un concordat i els drets d'algunes comunitats continuen intactes des de fa molts i molts anys. No els aplica la laïcité. Doncs, per exemple, una de les coses que voldria fer Mélenchon doncs, és abolir aquest privilegi, diguem, que algunes comunitats cristianes i jueves, en concret, tenen en aquesta regió de França, no? Per tant, són tres visions que resumeixen les propostes dels candidats molt diferents, no? Uh-huh. Una molt de polarització, l'altra d'igualtat i l'altra doncs d'una laïcitat gairebé beligerant.
Escolta, Alba, ja per acabar, última pregunta que et faig. Diries tu que aquestes eleccions franceses, per tot el que ens estàs dient, han posat de manifest les preocupacions i fins i tot les preferències de diversitats, comunitats religioses? Abans et feies un petit apunt, però si ens ho podries ampliar, això.
Sí, totalment, totalment, perquè estàvem veient, i segons el que deien les enquestes i els resultats de la primera volta, doncs, per exemple, la comunitat musulmana, sobretot, estava alarmadíssima pel creixement del partit de reagrupament nacional, de la Marine Le Pen, i com això els hi podria treure molts drets i llibertats. També la comunitat jueva, al mateix temps, estaven molt preocupats per l'entrada al govern del nou Front Popular, no? Perquè al final pensen que segons quines visions, molt d'extrema dreta o molt d'extrema esquerra, els hi poden anar en contra, no? I al final la base sempre és el respecte en aquesta llibertat religiosa i de consciència, que sí que garanteix la Constitució francesa, i el que ha de donar és igualtat a totes les confessions, no? Dins d'aquesta... aquest tractament tan sui generis de la laïcité que té l'estat francès.
Alba, ho hem de deixar aquí, com sempre ha estat un plaer connectar amb tu, connectar amb Blanquerna, connectar amb aquest Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. No sé amb què esteu treballant ara mateix, Alba, que es pugui explicar.
Doncs mira, us puc avançar que estem mapejant les diferents iniciatives de diàleg interreligiós que tenim aquí a Catalunya. Un projecte doncs, que ens està portant a parlar amb les diferents comunitats per tot el territori. Tindrem resultats a la tardor i vaja, estarem contents de poder-los compartir perquè, com sempre, jo crec que ho hem dit moltes vegades, aquí a Catalunya tenim moltíssima riquesa en iniciatives de diàleg, en iniciatives que promouen la coneixença i l'entesa, i la veritat és que mapejar-les també ens està ajudant a fer una foto doncs, molt... molt, molt enriquidora.
Doncs serà un plaer compartir-ho amb vosaltres. Alba, suposo que vacances ja toca, no? Com ho tenim, això?
Tocar, bueno...
Home!
Encara falten unes setmanetes, però sí, ja les tenim a tocar i amb moltes ganes.
Satisfet amb el curs o no?
Sí, déu-n'hi-do. Mira, fa un parell de dies vam poder assistir a la graduació dels nostres estudiants, que sempre és un moment molt, molt emotiu i de molta alegria. I ara tancant un cicle i obrint ja i preparant, de fet estem molt més ocupats preparant el curs que comença ja al setembre, perquè no queda res.
Doncs estarem amb vosaltres, Alba, moltíssimes gràcies. Que per cert, jo vaig mirar una mica, vaig fer tafanera i ja vaig veure com va anar la graduació de comunicació de Blanquerna. Us ho vau passar molt bé, Molta música.
Va passar molt bé, molta música, molt d'art. Tenim periodistes i comunicadors que són molt artistes, també aquí a la facultat, i que, vaja, no ens van deixar... ens van mostrar tot el seu talent.
Doncs, Alba, com dèiem, que passis un bon estiu, si és que no tornem a parlar, i moltes gràcies. Que vagi molt bé, Alba Sabater.
Merci, bon estiu a vosaltres.
Vinga, un quart de 4 de la tarda. Res, fem una petita aturada i ja tenim aquí a la Marta Harkin. Marta, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Preparats per fer la digestió,
per
no?
Per fi.
Oh, noi, que ens ha costat,
ganes.
Tu, avui fer la digestió. Amb qui la faràs?
Doncs mira, parlarem al Ricardo Moure, que és biòleg, doctor en biotecnologia i divulgador, i amb ell descobrirem aquest animal tan curiós que és la rata talp nua.
Doncs vinga, això serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia.
ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ara ho deia la Marta, el Bioparc de València celebra el naixement de noves cries d'una espècie molt particular que en volem parlar avui. Sí. L'animal del que es diu que és gairebé extraterrestre, i ho diem així perquè s'ha dit així, és un mamífer que és capaç de passar 20 minuts sense oxigen i que té una altíssima resistència al càncer i que no envelleix. Clar, després de llegir aquest titular, Marta, ens ha cridat molt l'atenció.
I més després de veure les fotos, perquè si podeu, si sou davant d'un ordinador, teniu un telèfon a mà, no us el perdeu, eh? Aquesta rata talp nua. És una espècie originària de l'Àfrica Occidental i encara és molt desconeguda, però té unes facultats que la fan molt interessant i que ara la Mercè ens en parlava. Sobretot destaca per aquest mecanisme de reparació de l'ADN que la fa immuna al càncer i a l'envelliment cel·lular, de manera que es manté jove durant els 30 anys de vida. I moltes coses més, que anirem desgranant i descobrint amb el Ricardo Moure, que és biòleg, doctor en biotecnologia i també divulgador. Ricardo, buenas tardes, bona tarda, com estàs?
Hola, muy buenas tardes.
Hoy leíamos esta noticia de esta rata topo. Claro, nos ha llamado muchísimo la atención. Es uno de los animales, tú también, Ricardo, que más extraños, más particulares que has visto también a lo largo de tu carrera.
Bueno, hay muchos animales muy particulares, pero la rata topo es muy peculiar dentro de los mamíferos. Por ejemplo, para empezar, porque es, aparte de todo lo que has contado sobre el cáncer, también es el único mamífero que tiene sangre fría, como los reptiles. Es un mamífero de sangre fría y además es el único mamífero que tiene una estructura social similar a la de las abejas, a la de los o las hormigas, los insectos sociales. Es decir, la rata topo tiene una reina, una rata topo reina, que es la madre de todas las de la colonia, va dando a luz a todas, y es la única que es fértil. Es decir, es una rata topo reina. Y de hecho, aparte de esas propiedades que tiene interesantes sobre que, pues que no muestra signos de envejecimiento, aunque mueren, viven unos 30 años, para un roedor es una barbaridad, pero mueren.
Claro.
Aparte de eso, es un animal súper fértil, que no tiene menopausia, por ejemplo, puede reproducirse hasta durante la vejez.
Caray. Claro, nos ha chocado mucho ya primero, ¿no? Cuando hemos visto las fotos, pero después leyendo y descubriendo, ahora hablando contigo, Ricardo, claro, es que es impresionante esto que dices también de que existe el ratatopo reina. Esto es una cosa espectacular.
Sí, es tremendo, tremendo. Y lo que te decía, mira, lo de que puede seguir reproduciéndose durante la vejez, es muy curioso porque en los humanos y en un montón de mamíferos, las hembras ya nacen con el número de óvulos que van a tener durante toda su vida. Es decir, cuando las mujeres nacen, cuando de niñas tenéis ya esos precursores de lo que van a ser los óvulos, ya están con vosotras.
Claro, el número es limitado, por decirlo así.
Claro, el número es limitado. Pero en el caso de la rata topo, ellas van produciendo óvulos toda su vida. Es decir, no tienen ese número máximo que viene al nacer, que tiene la mayoría de mamíferos.
Oye, Ricardo, claro, nos llama mucho la atención este animal. Tú como biólogo seguro que ya habías visto otros ejemplares o ya hace años que los tienes vistos, pero ¿cómo es que no se conocía o no es un animal demasiado popular? Si aparte se reproducen tantísimo, ¿no? No estamos demasiado acostumbrados a verlos, ¿no?
Bueno, no creas. No, claro, a ver, para empezar, es un animal del África Occidental, como comentabais, pero además es que es un animal que hace su vida es completamente subterránea. Viven siempre bajo tierra. Por eso pueden aguantar tanto tiempo sin respirar, porque su vida se desarrolla en una serie de galerías larguísimas y complejísimas, y claro, hay veces que no las tienen muy bien aireadas. O sea, debe ser eso como un cuarto de adolescente, vamos, todo hecho turismo. Entonces hay veces que las galerías hay poco oxígeno, se acumula mucho CO2 y mucho metano, y entonces por eso pueden aguantar tanto tiempo sin respirar. De hecho, una cosa muy curiosa es que en parte se cree que el hecho de que envejecen, bueno, que no envejezcan al uso y que también tengan muy poca incidencia de cáncer, se debe también a esa falta de oxígeno, porque el oxígeno, aunque lo necesitemos para respirar, también nos va matando poco a poco. Al final, el principal motor del envejecimiento es la oxidación, que lo vemos siempre en los anuncios estos de cremas, ¿no? Que nos vayamos oxidando por culpa de utilizar el oxígeno para respirar.
Claro, y las ratas topo nos han pasado la mano por la cara, ¿eh?
claro, ellas usan el oxígeno, obviamente, pero están utilizando menos, están menos expuestas, están a una concentración menor, que además eso pues también está relacionado con ese metabolismo más lento que tienen y que por eso pues tienen la sangre fría, porque no pueden generar tanta energía como otros mamíferos porque tienen poco oxígeno disponible.
Claro, muy curioso el ecosistema. Eso también que nos cuentas, Ricardo, donde viven estas ratas topo. Pero, claro, también nos llama la atención precisamente que la noticia sea que que el Bioparc de València ha celebrado el nacimiento de nuevas crías, ¿no?, de esta especie tan particular. ¿Cómo puede ser que el Bioparc de València sea el lugar idóneo para la cría de estos animales que viven, como decíamos, en unos entornos tan y tan particulares?
Bueno, supongo que porque se lo habrán currado mucho, porque la verdad es que, claro, si es noticias porque son una especie de animales que son muy difíciles de criar o conseguir que se reproduzcan en cautividad, ¿no? Este típico ejemplo, ¿no?, que se tenía de los osos panda, que no había forma que se reprodujeran en los zoos, pues con otros animales también es complicado. Y claro, recrear en un zoológico un sistema de galerías subterráneas que funcione bien y que los animales se sientan lo suficientemente cómodos y aclimatados para criar, no es fácil. Claro. No es fácil. Los animales, si no están bien, no se reproducen. Porque cuando un organismo no está bien, lo que hace es no dedicar energías a la reproducción, porque claro, el cuerpo sabe que no van a sobrevivir las crías y destina la energía a sobrevivir y ya me reproduciré más tarde, ¿no? Por eso si tú tienes una planta y echa flores o frutos, es que la planta está bien.
Está contenta.
Produciendo. si no echa flores, igual no está bien.
Claro.
Pues con los animales igual.
Claro, y es que, claro, este animal, diguéssim, que contiene algunas características que nos llaman mucho la atención, sangre fría, no tiene grasa, ¿no? Tampoco, ni tampoco pelo.
Tiene, pero poquita. Y pelo tiene un poquito, pero muy poco.
Muy poquito, muy poquito.
Fijaos, si veis la gente que busque las fotos, sí, que tiene los dientes fuera de la boca, los incisivos.
¿Y son simpáticos estos animales? Porque, claro, no, tienen cara, que son graciosos, pero no sé si, ahora que están tan de moda estos tener animales de compañía exóticos, no sé si estos animales se avendrían con los humanos.
No, fíjate, pero si es noticia que hayan podido reproducirse en un zoológico que tiene buenas condiciones y tal. O sea, eso es que, vamos, para poder criarlos y tenerlos como mascota, terrible. Además, yo estoy completamente en contra de este fenómeno de que la gente tenga animales salvajes como mascota. Total. Porque al final, pues la gente esto que tiene erizos, serpientes, iguanas, tortugas, mapaches incluso, no son animales domésticos, su cerebro no ha estado modificado por convivir con nosotros durante miles de generaciones y no se adaptan bien. Por muy cookies que sean en Instagram, los animalitos de estos así salvajes, en realidad no están bien. Y de hecho las redes sociales están creando una moda muy peligrosa de tener animales que incluso muchas veces están en peligro de extinción, de tenerlos como mascotas.
Claro, no sé si esto, Ricardo, mira, interesante el apunte ahora que comentas. No sé si esto se está tratando de regular de alguna manera, porque sí que es cierto, ¿no?, que cada vez son más frecuentes animales más extraños, ¿no?, que se sacan de su entorno natural y se encierran en pisos, en casas, y la gente los tiene como si fueran un jarrón, un elemento de decoración, ¿no? No sé si esto...
Te pongo un buen ejemplo, los mapaches, un montón de vídeos, ¿no?, de mapaches en casa, pues son muy graciosos, tienen manitas, son gorditos, pero claro, ese animal en casa es un desastre, claro, lo rompe todo, son agresivos, son lo peor. Entonces, mucha gente los consigue en el mercado ilegal y luego los abandona. Y en Madrid, por ejemplo, yo vivo en Madrid, en algunas zonas del sur de Madrid, sí, zonas naturales, hay mapaches. Y los mapaches se adaptan muy bien y son una especie invasora que se puede cargar un ecosistema entero, todo porque a la gente le hace gracia ver los mapachitos en Instagram. De hecho, yo creo que igual que se pueden denunciar en redes sociales comportamientos violentos, discriminación, discurso de odio, se debería poder denunciar también el fenómeno mascotismo. Es decir, que tú veas un vídeo de un mapache que está en una casa y puedas pulsar en Instagram un botón para denunciar eso porque está fomentando la tenencia de animales salvajes.
Oye, Ricardo, ¿cuál sería el último grito en esto, ¿no?, esta aberración que decíamos, estos animales de compañía, pues que no deberían serlo porque están totalmente fuera de su hábitat? ¿Cuál es el animal, que digas, el último grito en animales de compañía, lo más extraño que hayas visto que alguien tenga en su casa?
Guau, no sabría decirte la verdad, o sea, porque yo no he visto lo que tiene la gente en su casa, pero a nivel de Instagram y redes sociales, pues por ejemplo lo de los mapaches me preocupa bastante. Y también una cosa que no me gusta nada es mucha gente del mundo, pues quizá que se está metiendo un poco en el mundo de divulgación científica sobre naturaleza y que va al campo y manipula animales y los coge y te los enseña, principalmente serpientes, lagartos, etcétera, porque eso para empezar es ilegal, manipular un animal salvaje sin un permiso científico normalmente. O sea, si tú vas a investigar lagartos y tienes un permiso para investigarlos, puedes manipularlos, pero al mínimo. Pero gente para grabarse para redes sociales enseñándote el animalito, por mucho que lo haga con intenciones educativas, eso no se debe hacer y estás fomentando que la gente cuando vaya al campo tenga la cultura del selfie, de coger el animal, de hacerse una foto con él, de manipularlo, de grabarlo, etcétera, etcétera. Y esto pasa mucho.
Importante ahí sensibilizar también, porque ¿no? El uso este, que el hecho de utilizar ¿no? animales para acumular likes también es una de estas aberraciones y unas consecuencias de las redes sociales.
Como era enseñarlos en el circo, en la tele, hacer monerías. En realidad es lo mismo.
Claro. Avui estem parlant amb el Ricardo Moure, és biòleg, doctor en biotecnologia i divulgador. Estem parlant d'aquesta rata topo, que el Bioparc de València doncs, n'ha celebrat el seu naixement, de fet, de noves cries d'aquesta espècie, que és tan i tan particular. Ricardo, te consta, claro, estamos hablando de este animal, no sé si te consta que se puedan visitar estos animales en el Bioparc de València o simplemente se destinarán a uso, por decirlo así, científico.
Ay, pues esto no tengo ni idea, me pillas. La verdad es que no lo sé cómo los tiene gestionados ahora en el Bioparc, la verdad. No sé. No sé si en algún sitio más de España tienen y que se puedan ver. De todos modos, vamos, igual luego verlos allí no creo que sea muy espectacular, porque también son pequeñitos.
Claro, ¿cuándo miden? Porque los hemos visto en foto, pero como no podemos tener la referencia de... porque siempre salen solos...
De largo, más o menos, son como una palma de una mano, más o menos de largo, una cosa así. No son animales muy grandes, son pequeñillos al final, son bastante chiquitillos.
Bien interesante. Mira, si finalmente en Valencia nos los dejan ver, pues iremos, se merecen una visita. Oye, por cierto, Ricardo, te podemos seguir en muchos medios, por ejemplo, en Televisión Española, en órbita laica. No sé si os dan vacaciones ahora durante el verano, también es época fuerte de grabaciones estos meses de verano.
Justamente nosotros, no es un programa que se emita todo el año, programa que se emite tres meses al año, en otoño, pero que lleva mucho trabajo previo. Entonces lo estamos grabando ahora. Lo estamos grabando ahora hasta finales de este mes y luego ya lo terminan de montar. Y en otoño, no sabemos muy bien la fecha, pero normalmente es principios de octubre o así, empezará la temporada, que va a estar estupenda.
Muy bien, pues te seguiremos, también te seguimos en Twitter, Instagram, @Moure Ortega, que siempre cuelgas contenido interesante. Ricardo, muchas gracias hoy para atender la llamada al Fabricació Pròpia. Hemos comentado este ratón topo, que nos ha llamado tantísimo la atención. Y ha sido un placer hablar contigo, Ricardo. Gracias.
Muchas gracias.